Ràdio Estel. Són les 7 del vespre.
Amb Jesús s'ha acomplert el que diu l'Escriptura. No li han de trencar cap os i miraran aquell que han traspassat.
Correm, correm per arribar abans. Correm perquè estem contents, perquè estem enfadats, perquè ens agrada. Correm perquè ens distraiem. Correm, correm i correm fins que deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Per Sant Jordi, empapa't al màxim de Ràdio Estel. Durant tota la jornada, pluja d'escriptors per conèixer les millors propostes literàries. No te'n perdis cap. I, a més, un llibre i una rosa de regal per tothom qui vingui a veure'ns a l'emissora. Coneixeràs en persona els nostres redactors i locutors en directe. Per Sant Jordi, veiem-nos les cares. Vine a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, al costat de Sants Estació. El teu Sant Jordi s'escolta i es viu a Ràdio Estel. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Cort Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Cort Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel.
Clàssics en viu amb Jordi Tomàs.
Què tal, Jordi Tomàs? Com estàs?
Doncs molt bé. Tranquils, espirituals, així és com comencem avui.
Ben trobat a Ràdio Estel, benvinguts també als nostres oients. Comencem una hora de clàssics en viu.
Una hora especial, exacte, sí.
Una hora molt especial, Jordi, que ens has preparat.
Molt especial avui, sí, una hora reflexiva, que servirà a mi, a tu, a tots plegats, per reflexionar una mica sobre uns aspectes de la música que requereixen de temps.
Recordem que Jordi Tomàs és director de l'Aula de Música del Centre Moral del Poblenou. Comencem, si et sembla.
Doncs comencem. Comencem primer una mica intentant explicar de què parlarem avui. I per tal d'intentar explicar de què parlarem avui, primer de tot ens hauríem de formular una pregunta, tant a mi com a tu, com al nostre tècnic. No.
El nostre tècnic. Que per cert el saludem, que
saludem-lo.
No li hem dit res. Jordi Carretero. Ben trobat, també. Ell també col·labora, lògicament, forma part de l'equip de Clàssics en Viu avui en aquest especial.
Oi tant. Bé, doncs la primera pregunta que ens hauríem de formular és una pregunta molt senzilla que segur que ens havíem formulat a tots a secundària i la resposta de la qual segurament ni recordem o recordem d'una manera molt esquemàtica, que era tan senzilla la pregunta com que què és la música? I segurament, si ens formuléssim aquesta pregunta, trobaríem que cada un de nosaltres li donaria una resposta diferent. I perquè es vegi, el que he portat són unes definicions de música històriques, no? Per exemple, com definia música Sant Agustí? Doncs Sant Agustí deia que la música és la ciència del moviment ben regulat. O, per exemple, Leibniz deia que la música era un exercici de càlcul inconscient, O Fetis, que era un professor d'estètica i història del Conservatori de París, deia que la música era l'art de commoure a través de la combinació dels sons. Si ens fixem en aquestes tres definicions, ens adonarem que en realitat són molt dispars en ella. Un parla de ciència, un altre parla d'art, un altre parla d'exercici. Però el que tots els tractadistes sempre han posat en relleu és que la música té un valor, diguem-ne, una capacitat d'emocionar i de commocionar. Això es pot veure clarament en les Confessions de Sant Agustí, llibre que us recomano que us llegiu. El mateix Sant Agustí el que fa en aquell llibre, que és explicar les seves pròpies experiències, doncs ens diu, ens explica com la música l'arriba a emocionar i a commocionar i que un dels fets, és a dir, un dels factors que ajudaran a la seva conversió justament serà l'emoció que li provoca sentir els cants que es donaven a l'església del bisbe Sant Ambròs de Milà. Aquest serà un dels motius pels quals Sant Agustí es convertirà. Un dels motius. I d'alguna manera això ens porta i ens condueix a explicar aquest programa d'avui. És a dir, què parlarem? De què parlarem? Doncs parlarem de per què ens commou, de quina manera, a quina part del jo apel·la, quina actitud ens demana per tal de poder percebre el seu significat, el significat musical, i de com tot això ens ajuda a concebre'ns a nosaltres mateixos i a viure'ns a nosaltres mateixos com a éssers espirituals i a viure el misteri de la divinitat. Per tant, aquests temes són els temes sobre els que gravitarà el programa d'avui. I per tal de començar a fer boca, us proposo que escoltem aquesta obra que encara no us dic què és, i després li formularem una pregunta a la Mercè que la farem extensiva a tots vosaltres, radiooients. Bé, radioients, ara us formularé la pregunta. Us la formulo a tots, al Jordi, al nostre tècnic, i a la Mercè. I a tots vosaltres, òbviament. I la pregunta és la següent. Què significa això que acabem d'escoltar? Quin caràcter té o què ens comunica? Aquesta és la pregunta que us trasllado. O dit d'una altra manera, què ha significat? Quin caràcter ha tingut? Què us ha comunicat? I com que tenim a la Mercè més a prop, doncs li preguntarem a la Mercè justament això.
Doncs mira, jo demano també als oients que facin aquest exercici a mi. També nosaltres, de fet, nosaltres l'estem fent, eh? Estem escoltant en directe doncs totes aquestes sintonies, totes aquestes sinfonies que ens porta el Jordi Tomàs avui en aquest especial de Clàssics en Viu. De fet, hem pogut gaudir d'aquests gairebé 6 minuts de música amb aquesta primera peça, Jordi, i el que personalment a mi m'ha transmès, després li tocarà l'altre Jordi, dir-ho, és com si estiguéssim en un llac. No sé si això és el que tu volies, però ens ha transmès a mi, personalment, com si estigués en un llac i aquests tocs del piano, aquestes tecles, ara no sé si ho diré bé, aquest seguit, sonava com si posés el peu dintre l'aigua i anés fent clanc, clanc.
De fet, si us hi fixeu, la Mercè el que ha fet és una associació d'idees. És a dir, ha sentit, diguem-ne, ha escoltat una obra musical i ella ha creat una imatge imaginada sobre aquesta peça musical. D'alguna manera, és allò mateix que a vegades ens provoca, per exemple, una olor, no? És a dir, sentim una olor i aquesta olor ens provoca una imatge. Normalment la imatge que ens provoca l'olor ve associada al record. La imatge musical no acostuma a venir associada al record. No, diguem-ne que la música, el son, no té en general un caràcter tan evocatiu com és l'olor. Evocatiu, diguem-ne, de memòria...
Fotogràfica,
exacte,
eh?
Sí. Pel contrari, té aquesta capacitat de crear-nos...
Més tota imaginativa.
Sí, una sèrie d'imatges. Li preguntem al Jordi que...
A veure, Jordi, nosaltres li preguntem i ella ens ho transmet pel... Ell també el que està dient és això, eh? També ha fet aquest exercici, com jo, com bé ens estava explicant el Jordi, perquè això és habitual quan s'escolta una peça. Ell ens diu, el Jordi Carretero, ell l'ha abocat a un bosc.
Bosc, exacte, sí, sí. Sí, és habitual, hi ha maneres d'escoltar música, és a dir, de fet s'han fet llibres sencers de com escoltar música, no? I com hi ha tipus d'oients que escolten la música d'una manera diferent a d'altres, hi ha més analítics, hi ha, diguem-ne, més evocatius. Però jo ara us explicaré una anècdota. En realitat, segurament, per què necessitem d'una imatge? Doncs perquè en realitat tenim una greu dificultat per definir el contingut de l'obra. I per tant, com que tenim dificultat per poder definir verbalment el contingut d'una obra, és a dir, el significat de l'obra, el que fem és... Hem de recórrer a la imatge. Això és habitual, eh? Cada vegada que tenim un alumne de grau mitjà davant del piano i li diem, escolta'm, aquesta obra que estàs tocant, quin caràcter té? Quin significat creus que té? L'alumne es troba amb un problema. Però això no és un problema que tinguem només nosaltres. Fixeu-vos, que Schelling, aquest pensador germànic, deia que la música és superior a la literatura, que només és capaç de representar estats d'ànim susceptibles de ser captats per la intel·ligència, ja que la música expressa sentiments i idees absolutament inexplicables. I aquest és el nus de la qüestió. Com que explica coses inexplicables, necessitem sempre de fer una mena de relacions visuals. Per tant, fixeu-vos-hi que la música es dirigeix a la nostra intel·ligència, però també es dirigeix a la nostra sensibilitat. I recordem que la sensibilitat és allò que ens capacita per captar la bellesa. De fet, Baumgarten, que és el pare de l'estètica moderna, deia que l'estètica era la ciència del coneixement sensible. I, per tant, dit d'alguna manera, aquesta sensibilitat, aquest coneixement que ens dona la sensibilitat, és el que ens capacita per a poder captar la bellesa. Abans de continuar, us diré que això que acabem d'escoltar era el segon temps del concert en la major de Mozart. I la Mercè, fa un moment, quan estàvem escoltant l'obra, em preguntava que per què havia escollit aquesta peça i no una altra. Bé, doncs, perquè realment trobo que és una peça que, sense ser una peça religiosa, diguem-ne, comunica i té un significat clarament, diguem-ne, evocatiu. Evocatiu de quelcom, diguem-ne, possiblement inenarrable. És com una mena de pau, com una mena de tranquil·litat, també com una mena de despedida, en certa manera, d'adéu, i que, difícil de definir, que només, òbviament, es pot definir a través de la pròpia música. És la grandesa, diguem-ne, de Mozart, bueno, de Mozart i de tots els grans compositors que escoltarem avui, diguem-ne que és justament aquesta, la de poder explicar quelcom que només es podia fer a través dels sons. I aleshores emmarquem això, aquest començament, emmarquem-lo amb dues dades. La música apel·la a tot el jo, apel·la al nostre intel·lecte i apel·la al nostre esperit. És la primera dada. I la segona dada és que la característica consubstancial a la música és la possibilitat d'expressar sentiments i idees absolutament inexplicables. És més, i ara se m'acaba d'ocórrer, en realitat la música pot fer excepcional quelcom ordinari o habitual. Això, en realitat, ve donat per totes les arts. És a dir, la mirada de l'artista sobre qualsevol fenomen a vegades ens obre, diguem-ne, ens obre camins, ens obre maneres de percebre aquell fenomen que nosaltres ens eren completament, diguem-ne, tancades, barrades, no ho vèiem. Per exemple, se m'acaba d'ocórrer, un bodegó barroc de Zurbaran. Aquell objecte, un gerro, un got d'aigua, tots hem tingut moltes vegades un gerro, un got d'aigua davant nostre. No? És Zurbaran, a través de la seva mirada, com és capaç de, diguem-ne, fer que aquell gerro i aquell got d'aigua ens transmutin en uns objectes de contemplació. I quelcom que és ordinari, que és habitual, resulta que esdevé quelcom que ja no és ordinari. No recordo quin sant deia, i ho dic de debò, no recordo exactament qui era, potser algun radioient ens pot ajudar amb això. Hi havia un sant que deia que un sant era la persona que era capaç de fer extraordinàries les coses ordinàries. En això s'aproximaria, en certa manera, un artista a un sant, en què realment són capaços tots dos. Jo crec que era Sant Joan Bosco, però potser no era Sant Joan Bosco i ara m'ho rebaten i em semblaria perfecte. Bé, per fer-vos veure això, us proposo ara una peça de Debussy. Digue'm,
Mercè. Per tant, Jordi, la primera peça que hem escoltat és de Mozart.
Mozart, era el concert en la major de Mozart. Uh-huh. Mm? El segon temps del concert en la major de Mozart. Doncs ara us proposo una peça de Debussy, que es diu Reflexos dins l'aigua. I veureu, doncs, que és una manera d'il·lustrar musicalment justament això. Qui no ha passat despreocupadament vora un petit estany o vora un petit toll i, diguem-ne, segurament no es deu haver fixat en tota la màgia que comporta aquell petit toll i els reflexos que en ell es poden veure, desdibuixar, dibuixar, transformar. Doncs això és el que ens proposa aquest Debussy amb aquesta primera imatge, Reflexos dins l'aigua.
Bé, nosaltres anem escoltant, Jordi, però també anem comentant, eh? Vull dir, aquesta és una mica l'exercici que també demanem als oients, eh? Que ells també es vagin apuntant, si et sembla, no sé, doncs notes i a veure si coincideixen amb el que diem.
Sí, sí, aquesta és la idea. La idea, de fet, és que aquest programa resulti un espai de reflexió sobre música i esperit, en definitiva. Per tant, el que acabem d'escoltar, com dèiem, era aquest fragment, Manuel, de fet, era la primera imatge, amb reflexos dins l'aigua, de Claude Debussy. Repeteixo, era un intent de fer veure com, en realitat, el compositor és capaç de fer-nos veure una realitat subjacent a la realitat superficial. Això que apareixia en aquests reflexos dins l'aigua és quelcom que a Debussy de cop i volta li suggereix la visió, diguem-ne, d'un toll amb uns reflexos. Per tant, el que fa és traspassar aquest fet físic extern, per, diguem-ne, obrir a un altre espai. Per tant, d'alguna manera podríem dir, i podria proposar la música com a llenguatge transcendent, entès que el llenguatge transcendent és aquell que ultrapassa els límits del coneixement humà. O dit d'una altra manera, aquell llenguatge que és més evocatiu i que té més, diguem-ne, com a base, no tant una qüestió tan racional, sinó més una qüestió intuïtiva. I que, per tant, ultrapassa aquests fets físics i del coneixement humà. Per què podem dir això? Doncs podem dir això perquè, en certa manera, aquest llenguatge, el llenguatge musical, ens obre uns camins a ressonàncies impensables. L'home postmodern, podem dir que marcat per experiències materialistes, i ara no estic dient materialista en sentit ni negatiu ni positiu, eh? Estic dient materialista en un sentit absolutament físic, pel material, per l'objecte, es troba amb un llenguatge, el musical, que apel·la a un espai que ell ni recordava, que és el nostre espai del nostre propi esperit. I, per tant, quan tenim un llenguatge que ens apel·la, diguem-ne, a l'esperit, resulta que l'ésser humà, nosaltres, de cop i volta, tornem a reconèixer en nosaltres aquesta experiència, que és l'experiència espiritual. De cop i volta ens ha apel·lat a una part que segurament teníem com mitja adormida. No era objectiva aquesta apel·lació, no era un discurs objectiu, un discurs concret, sinó que era un discurs difús. I, per tant, havíem de buscar camins, diguem-ne, de comprensió diferents. Aquests camins de comprensió ens venen donat pel propi llenguatge musical. Ens ha apel·lat a una part que nosaltres teníem mitja adormida. I fixeu-vos en una altra qüestió. Per què ens ha dificultat el verbalitzar el contingut musical? Per què ens costava abans explicar quin era el contingut d'aquella peça de Mozart? Doncs mireu, és molt senzill. Ens dificultava, i això sempre faig la mateixa pregunta. Heu intentat mai explicar una fórmula física o una fórmula química a través d'un poema? Veureu que és molt complicat.
Tu ho has fet?
Bé, no explicaré intimitats.
Això va ser un 50-50, eh? Que nosaltres aquí ens estàs traient tan amic com el Jordi.
No, intenteu fer l'exercici. Intenteu explicar una fórmula física amb un poema. Veureu que realment és molt, molt complex. Però és més, ara anem a intentar-ho fer al revés. Intenteu explicar el contingut d'un poema, el contingut, eh? El contingut, no estic parlant de l'estructura, el contingut d'un poema a través d'una fórmula matemàtica. Veureu...
És més fàcil.
Tu creus que és més fàcil?
Jo crec que sí.
Bé, el contingut d'un poema...
Està veient ja la X al quadrat.
Perquè tu estàs veient també una qüestió visual,
també.
No el contingut del poema. Aleshores, si us hi fixeu, en realitat el que es dona és una afinitat entre el fenomen i el llenguatge utilitzat. Si nosaltres volem explicar quelcom, depenent el llenguatge que utilitzem o el material que utilitzem, tindrem una dificultat o idoneïtat per expressar-ho. És a dir, una fórmula física és molt difícil de ser explicada a través d'un poema, però el contingut d'un poema és molt difícil de ser explicat a través d'una fórmula matemàtica. Què succeeix amb la música? Que la música, com a llenguatge inaprensible, inassolible, no matèric, perquè la música no la pots agafar, no la pots visualitzar, d'acord? Se'ns mostra afí al propi misteri, I ara, quan dic misteri, estic parlant del misteri de la divinitat. El propi misteri. I, per tant, és el més adequat per poder revelar el misteri. I aquest, diguem-ne, que és la clau de la música, o de la música en majúscula, si volem, que és capaç de revelar el misteri a través de que el seu propi llenguatge, la seva pròpia estructura, és similar a la del misteri. L'ésser espiritual té capacitat de reconèixer aquesta bellesa, de reconèixer aquest misteri, com deia, si aquell llenguatge és l'adequat. Però fixeu-vos-hi que en el moment en què el llenguatge intenta ser un llenguatge tancat, és a dir, un llenguatge verbalitzat, veureu que hi ha una gran dificultat de definir, de plasmar o de posar límits, perquè justament el misteri i la bellesa són il·limitats, difícils de definir, per tant, de tancar. I a tot això, ara, la Mercè el que farà serà llegir-nos un conte xinès extret d'un llibre molt, diguem-ne, molt senzill, que és un llibre, diguem-ne, que utilitzem de manera molt divulgativa a la gent que es vol apropar a l'estètica musical d'una manera molt divulgativa, que és el llibre Estètica de la música, temes bàsics, anècdotes i fundamentos paleosociològicos de Montserrat Garriga, i ens llegirà aquest petit text perquè hi puguem reflexionar.
Hace siglos y siglos, el más grande pintor de China, Bu Daoqiu, recibió un encargo del emperador. Era libre de elegir la forma de expresarlo. «Píntame la belleza», había dicho solamente el emperador. Todo un muro del palacio se había puesto a disposición del artista para que sobre él pintara el cuadro sobre el cual el espíritu del emperador pudiera vagar libremente cuando estuviera sobrecargado por los problemas del Estado. Un buen día, el Hijo del Cielo fue informado, con las correspondientes verencias de Bu Daoqiu, que la obra estaba terminada. Fue realmente un momento solemne, aquel en el cual entró el emperador, seguido de su corte, y tomó asiento. Se había tendido un velo delante de la pintura y nadie sabía qué es lo que iba a ver, a pesar de que todos eran conscientes de que sería algo digno del soberano. Bu Daoqiu, apartando el velo, descubrió inmensos espacios de montañas, vastos como el mundo mismo. El silencio de los asistentes fue su primera recompensa. Los hombres estaban perdidos en la contemplación de un misterio. El propio emperador, con el rostro entre las manos, permanecía con los ojos fijos en las montañas. El tiempo transcurrió. Al final, Bu Daoqiu dijo lentamente: «Ved, dentro de la caverna que hay al pie de la montaña reside un espíritu». Golpeó con sus manos y una puerta se abrió en la base de las rocas. Lo que se halla en el interior es más bello que palabra alguna pueda expresar. Pido a vuestra majestad el permiso de mostrarle el camino. Tras decir esto, ante los ojos de los asistentes, avanzó hacia el cuadro y entró en la puerta abierta, la cual se cerró detrás suyo. Los cortesanos se levantaron, furiosos, para castigar su insolencia, mas él había partido. Y mientras el emperador seguía silencioso con la cabeza apoyada sobre la mano, la pintura se desvaneció, poco a poco, como un paisaje que olvida lentamente sus trazos particulares en las cercanías del crepúsculo, y solo la pared, blanca y vacía, se extendió ante los asistentes.
Molt guai, Mercè.
Preciós.
De fet, aquest conte xinès, d'alguna manera, el que està fent justament és plasmar de manera poètica aquesta gran dificultat de definir, de plasmar aquesta bellesa. Clar, Bu Daoqiu, que és un pintor real, és un pintor que va existir, doncs diguem-ne que estava considerat un dels més grans pintors del moment, intentava plasmar una bellesa com de manera matèrica. I, per tant, es trobava amb aquest problema constant, que és el d'aquesta plasmació, diguem-ne, de la bellesa. Però, a més, fixem-nos-hi també amb els cortesans. Què estaven esperant o com ho estaven esperant? Ara el que us proposaré, justament, és a dir, com estaven esperant la captació d'aquesta bellesa o què estaven esperant del descobriment de la pintura de Bu Daoqiu. Ara el que us proposaré serà justament un fragment musical, també, amb la idea de que ara, mentre el aneu escoltant, feu una anàlisi de la vostra actitud mentre l'escolteu. És a dir, com us esteu preparant vosaltres a l'hora de rebre aquesta obra? I aquest és, diguem-ne, el petit exercici que us demano ara. Després us diré quina obra és, d'acord?
Thank you.
tornat.
Hem tornat. No sabem d'on, però hem tornat. Bé, fixeu-vos-hi que, de fet, avui aquesta és l'única peça que he portat que és estrictament religiosa. Del programa d'avui, i encara ens falta una peça més, veureu que aquesta és l'única que era estrictament religiosa. De fet, no us he dit el text. No us he dit el text expressament, no us he dit el text, perquè, de fet, volia que ens fixéssim única i exclusivament en la nostra actitud a l'hora d'escoltar, de rebre aquesta obra. I ara, segurament, si jo faig... Després us diré el text i us diré l'obra. No us deixaré a mitges. Però, si nosaltres, segurament, ara féssim una anàlisi de què hem anat fent a l'hora d'escoltar, doncs us fixareu en el següent. Primer, el que ha succeït és que per poder escoltar, el primer que hem hagut de fer és estar atents, no? Ens ha demanat, per tant, atenció. Hem tingut una atenció de tipus acollidora i expectant, és a dir, estàvem esperant alguna cosa, no? És a dir, en el moment en què estàvem atents, fixeu-vos que la música passa en el temps, i com que passa en el temps, necessitem d'una atenció expectant, perquè alguna cosa succeirà. No és com, per exemple, l'art pictòric, que és estàtic, no? La música passa en el temps, i per tant, hem d'estar expectants. Expectants per què? Perquè, com deia, tenim una atenció donada per una escolta i una espera perquè esperem un esdeveniment de tipus musical / emotiu en el temps. Esperem que passarà alguna cosa emotiva o musical en el temps. Un cop hem aconseguit aquesta actitud d'atenció i espera, resulta que a través de l'escolta som capaços de descobrir quelcom bell, de descobrir la bellesa. I de cop i volta ens trobem immergits en aquest regne de bellesa, revelada, com dic jo, per via de presència. És a dir, no hem raonat, no hem fet un raonament de per què ens agrada o ens deixa d'agradar. De cop i volta ens hem trobat immergits en un espai de bellesa, d'acord? En un espai de bellesa. I aquest, aquest espai de bellesa ens acaba provocant una sensació. Ens acaba provocant un estat, diguem-ne, de goig, de pau, de silenci. Digueu-li, poseu-li l'adjectiu que vulgueu en aquest espai, en aquest estat. I això és el que anomenem experiència estètica. De fet, l'experiència estètica necessita d'una actitud estètica, que és, en definitiva, aquesta atenció acollidora, expectant. Aquesta atenció acollidora i expectant ens porta a un descobriment i aquest descobriment a una sensació. I això em recorda el comentari de Dostoyevsky, no?, que deia que la bellesa salvarà el món, deia Dostoyevsky. La Mercè està ansiosa de dir-me alguna cosa.
Tinc moltes coses a preguntar-te. Clar, és que avui estem aprenent moltíssim i estem rebent molta informació. Tothom té actitud estètica?
L'actitud estètica no tothom la té, però l'actitud és una actitud, i com a actitud es pot treballar. És a dir, no és quelcom que vingui, diguem-ne...
Perquè potser no tothom és tan sensible per apreciar o per rebre, com tu deies tu, ara aquest...
Sí, aviam. Però l'actitud, aviam, quin és el problema? El problema modern, postmodern, millor dit, el problema postmodern és que ho hem fet tot molt ràpid. És a dir, ens hem convertit en una societat molt ràpida. Per molts inputs visuals, també ràpids. Fixeu-vos-hi que jo fa molt de temps que ho dic, ha triomfat la piulada del Twitter, no? És a dir, puaf, una frase que, no, que ha de tenir uns caràcters, a més, limitats. I per tant, tot això ha fet que ens anem desconnectant, en certa manera, diguem-ne, d'unes actituds, que són les actituds, en definitiva, contemplatives. Les actituds de poder deixar-nos anar, de poder contemplar, de poder estar una estona sense fer absolutament res, només, senzillament, en aquest cas, en el nostre cas, en el cas musical, podem rebre un missatge i deixar-nos seduir per aquest missatge. Això, com que requereix d'un temps, doncs, i requereix d'una atenció d'un tipus que no estem acostumats, perquè requereix d'una atenció, diguem-ne, en el temps, a dir, llarga, doncs això fa que cada vegada ens costi més. Però l'actitud estètica s'aprèn. És a dir, està demostrat que un nen amb 5 anys comença a tenir gust estètic. Gust estètic. Però, clar, perquè pugui desenvolupar el gust estètic, es necessita de que aprengui una actitud estètica. Digue'm, digue'm.
També va dependre de la personalitat de cada persona? Per exemple, que t'agradi un tipus de música i un altre?
Bé, aviam. És que, aviam, com ho diria jo? Sí, aviam, la qüestió és que... Aviam, música... Aviam, ara que ningú se m'ofengui. Música de consum sempre n'hi ha hagut al llarg de tota la història. Val? La música de consum, i ara tampoc estic dient consum en pejoratiu, val? No estic dient consum en pejoratiu, sinó estic dient música de distracció.
General, sí,
música
comercial.
De distracció. Sí, de distracció, per distreure'ns. Això ha existit tota la vida. Això ha existit, vaja, des de l'edat mitjana i abans, des dels romans. Sempre ha existit la música per distreure'ns. I ara faig una reflexió, però això ens portaria a un altre llarg programa, que seria veure com el problema, al meu entendre, i això és una apreciació absolutament subjectiva
personal.
I personal, és que potser hem acabat fent de l'espectacle cultura i de la cultura espectacle. I jo crec que hi ha una certa diferència. No? I aleshores doncs, hem acabat col·locant al mateix sac doncs, diguem-ne, el que és l'espectacle, el que és la distracció, el que és el passatemps, que tots en tenim, amb el que són, diguem-ne, les obres autènticament d'art en majúscula, que són capaces de transcendir el temps, que són capaces de transcendir la persona, que són capaces de transcendir, m'atreviria a dir ara, la pròpia humanitat per la qual s'ha creat, perquè si no hi hagués humanitat no s'haguessin pogut crear les grans obres d'art.
Per tant, podríem dir també, ja acabem perquè el Jordi ens té preparat la darrera peça per posar punt i final avui aquest especial Clàssics en viu amb Jordi Tomàs. La cultura també, Jordi, un dels seus objectius ha de ser despertar-nos alguna sensació.
La cultura, i això també és personal, l'objectiu de la cultura és despertar-nos com a humanitat. I com a humanitat en el sentit ple de la paraula. Bé, però fixeu-vos-hi que ara ens hem com desplaçat. Fixeu-vos-hi que tot això que us explicava de l'actitud estètica és molt similar al de l'actitud, diguem-ne, contemplativa religiosa. Perquè què necessitem per poder descobrir a Déu darrere de totes les coses? Doncs en realitat necessitem, primer, una actitud atenta i acollidora, és a dir, contemplativa. Que no és el contemplatiu el que és capaç de veure Déu darrere d'una margarida del camp? Un cop tenim aquesta actitud atenta i acollidora, contemplativa, el religiós contemplatiu ens dirà que després necessitem estar en espera i escoltar. I finalment, d'aquesta espera i aquesta escolta, es descobreix per via de presència a la divinitat en totes i cada una de les coses. Per tant, fixeu-vos-hi com hi ha un relligam.
Relligam, i ara ens diràs el títol de l'obra.
Sí. Era el Superflumina Babilonis, diguem-ne, de Palestrina, que posa música als primers dos versets o tres del Salm 137, que de fet diu, vora els rius de Babilònia ens asseiem tot plorant d'enyorança de Sió. Teníem penjades les lires, els salses que hi ha a la ciutat. Era de Palestrina, Palestrina, aquest motet. Bé, i per deixar-vos... I perquè, diguem-ne, això us hagi servit com una invitació a que gaudiu i aprofundiu en el món de la música i de l'experiència que ens aporta i que d'aquesta experiència entreguem un reconeixement vivencial del nostre propi esperit i de Déu. Per això us deixaré amb un magnífic lied de Richard Strauss. Es diu Morgen, demà. I us diré el text. Però veureu que la música transcendeix de manera brutal aquest text i fa que aquest text que pugui semblar quelcom, diguem-ne, molt terrenal acabi sent quelcom transcendent. El text en alemany, però jo us el dic en català, diu: i demà el sol serà resplendent un altre cop, i pel corriol que recorrerem, la felicitat de nou ens embolcallarà en el si d'aquesta terra amarada de llum, i descendirem lentament i en silenci envers l'ample platja d'onades blaves. Muts ens mirarem als ulls, i sobre nosaltres caurà el silenci de la felicitat. Amb això us deixo.
Doncs fins aquí els clàssics en viu, especial Jordi Tomàs, director de l'Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poblenou. Gràcies.
Tot un plaer.
Ràdio Estel.
Per primer cop, Ràdio Estel estrena en antena l'òpera contemporània Llull, basada en la vida i obra del filòsof i humanista Ramon Llull, amb llibret de Jaume Cabré, música de Francesc Assú, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i veus de primera línia de la lírica catalana encapçalades per Roger Padullés en el paper de Llull. una òpera en un pròleg i dos actes que podràs escoltar per primer cop a Ràdio Estel el proper dilluns 22 d'abril a les 8 del vespre. L'òpera Llull a Ràdio Estel, una cita radiofònica ineludible. Teresa Forcades et convida a escoltar la literatura sense filtres. Els dimecres a les 11 de la nit, pàgines que m'han corprès. Llegir, escoltar i deixar-se inspirar pels textos en si mateixos per desvetllar-ne l'autor i l'obra al final del programa. Pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades, els dimecres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Repetició els dissabtes a 2:15 del vespre. Envia les teves propostes a pagineskemhancorprès@radioestel.cat amb un màxim de 2 pàgines del llibre i un cop al mes, Teresa Forcades en comentarà la seva tria. Viatgem de la tradició a la modernitat en una experiència en la qual només hi faltes tu. Del 9 al 20 de maig, al Japó, amb el Club Més Amics. Visitarem Pequín, Osaka, Kyoto, Kanazawa, la vila de Shirakawa-go, el llac Kawaguchi, veurem el famós Mont Fuji i molt més. Del 9 al 20 de maig, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.